Vera, fibra mòbil i energia, us ofereix Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 7 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, Roger.
Això de la ràdio en directe és realment màgic perquè t'ho prometo que els auriculars encara els estan calents d'en Ricard Ostrill.
Fa molt fàstic, que diguis això.
No, però vull dir que els porta tantes hores que jo entenc que s'escalfin. Els he bufat una mica, però encara estan una mica calentets.
Escolta, has estat pendent aquest cap de setmana dels Instastories de la Laura Escanes?
Doncs sí, que els he vist perquè ha compartit un clip del programa, un clip on surts tu i ella a la presentació del 3CAT, que penso que es devia sentir molt còmode en tu, perquè no la vas apretar pel tema de la seva ruptura i et vas dedicar a fer preguntes estrictament professionals de la travessa.
És el problema o l'avantatge de ser amigues, que hi ha coses que realment fan de molt mal preguntar. Però val la pena, ni que sí, per compartir un moment on estiguem bé les dues. Però, a banda d'això, és veritat que ella va parlar de la ruptura de l'Àlvaro l'endemà de la presentació de 3CAT, i jo crec que no volia, el dia que presentava la travessa, treure-li pes a això, i llavors va deixar que passés el dia per ja per fi donar-nos, efectivament, la confirmació que esperàvem, que és que ho han deixat. No ho va dir ben bé així, però era com, sempre et ve molt de gust compartir els bons moments per xarxes, i és inevitable fer-ho, però després et trobes que quan les coses no van tan bé ho has d'explicar. I ella mateixa deia de dir, no sé si a la pròxima em tornarà a passar això, que jo crec que li passarà, perquè és que té tota la raó, en el moment d'eufòria tens ganes de compartir coses sobre la teva nova parella, que per cert li està passant una mica el mateix a l'Anna Castillo, que sembla que, saps, no volia dir res, però no para de penjar coses amb l'Álvaro Mel, i és com, bueno, després quan ho deixin, es queixaran de, ah, clar, tothom, bueno, ja estàs, el preu a pagar, no passa res, en un moment d'eufòria passa. I es va disfressar per Halloween.
Qui?
La Laura Escanes.
De què?
Just era el dia que va dir que ho havien deixat amb l'Alberto Luna, i just després vam veure que s'havia disfressat amb el xandall gris mític de la Chenoa quan va sortir de casa per explicar que ho havien deixat amb el Bisbal.
Per tant, penses que estava pensat i que volia donar aquest missatge i que volia fer el meme, eh?
Home, ho ha explicat el qual.
Va bé, molt bé. Escolta'm, estem pendents de la compareixença de Carles Puigdemont, que pot sortir d'un moment a l'altre. M'han dit tant, pot sortir ara a la una com a les 4 de la tarda. Però vull dir que tothom tranquil, que si surt farem baixar en Ricard Ostrell o l'Òscar Fernández perquè ens expliquin, doncs, a veure quin és aquest comunicat que ha de fer, que tots ja ens ho esperem. Per cert, que ahir Madonna va actuar al Palau Sant Jordi de Barcelona. Les entrades estaven exaurides i els més de 18.000 fans es van haver d'esperar més d'una hora perquè el concert va començar amb molt retard i no hi va haver cap explicació per part de l'organització i encara menys de la cantant. La periodista de Catalunya Ràdio, la Sílvia Coppolo, hi era i ens ho ha explicat.
Hola, Roger Carandell, hola, Juliana Canet. Doncs sí, aquí la Coppolo hi va anar a veure la Madonna amb molta il·lusió, amb molta expectació. Ja m'agradaria, estem fent gestions perquè pugui venir també al divan qualsevol diumenge d'aquests a les 9 de la nit. Concert, algú va dir, aquesta dona deu venir amb Rodalies. Una hora i mitja gairebé, sense cap informació, sense ningú que digués res de res de res, amb un públic que tenia una bona fe, que ara feien la onada per aquí, la onada per allà, ara xiulaven, però que aguantava pacientment. El concert va ser una meravella. A veure, aquesta dona ha estat malalta, però té un ofici tan gran, que fins i tot quan ja no salta amunt i avall de l'escenari, perquè ara no deu poder, fins que s'acabi de recuperar, sembla que ho faci. És un espectacle total, més que un concert. T'arriba realment a l'estómac i que t'emociona. I per acabar, només us voldria dir, Roger Carandell i Juliana Canet, endavant amb aquest format, si m'ho permeteu, arrisqueu, doneu-li força i que creixi. Ah, i que no surti d'aquí.
És meravellosa, la Cúpula.
La Juliana Canet.
Sí, 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 m'ha agradat molt tot el que ens ha explicat i també com va dur aquest concert de Madonna, que, per cert...
Molt greu, lo de l'hora i mitja de retard, perdó.
Bueno, jo entenc que se't pugui allargar, que quan... Sí, ets, demà... és que ets Madonna.
Però és que és igual, és que Madonna, és igual que siguis. Després demanes disculpes. O sigui, per mi el problema és no demanar disculpes. Evidentment pot haver-hi algun problema però que faci potser... que vagis més tard. Sí. Però digues, I'm sorry, Barcelona, bona nit. Ja està, només és això.
Que potser ella no sabia ni quina hora començava. Potser va ser algú del seu equip que es va liar amb el canvi d'hora. Pensa que hi va haver el canvi d'hora la setmana passada.
És a dir,
no ho vull justificar, però vull dir que, bueno, que pot passar a vegades. Per cert, avui farà el seu segon concert al Palau Sant Jordi, també les entrades exaurides des de fa mesos, i un concert que està previst que comenci a 8:45 del vespre, si no es torna a embolicar i torna a començar tard, i s'espera que tornin a sonar els clàssics que ja van sonar ahir, com aquest Hang Up que estem sentint, o Like a Virgin... Altres temes que sonaran, aquest Die Another Day. Estem intentant ballar això, que no sé com es balla aquí a l'estudi. Una mica de manera robòtica.
Jo estic ballant sense l'intentar, eh?
No, tu ho estàs fent bé, era jo. Parlar més per mi que per tu.
El Roger té algunes dificultats a l'hora de moure el maluc.
Sí, motrius greus.
Hauràs d'anar assajant, perquè crec que aquest dissabte tenim plan i crec que comporta mica de ballaruca.
Mm-hmm. Bueno, ja m'ho explicaràs. Posa Vogue. Per cert, que aquest dimarts es va viure un moment de sorpresa pels carrers de Barcelona, perquè gent que estava passejant tranquil·lament es van topar amb la Madonna, que anava amb una bicicleta mirant la ciutat, amb una gorra, i he vist que portava dues trenetes. I suposo que anava envoltada pel seu staff, també, que l'acompanyen a tot arreu. Vol volar, deixo anar, ni puc ni el vull amagar. És la veu de la Gisela Lladó, per molts coneguda com la Gisela Doté, perquè és una de les concursants de la primera edició del concurs televisiu. Aquella estrella de allà hoy brillará por ti. Pell de gallina també aquí a l'estudi, amb aquesta cançó que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Peter Pan. La catalana ha tingut una trajectòria com a cantant de moltes pel·lícules Disney i ara ha fet públic el seu embaràs.
Aquesta cançó és increïble.
És boníssima.
És com estar al cel. És una passada.
Segurament.
Doncs sí, el tema de l'embaràs. Ho ha dit en exclusiva a la revista Hola, on també ha explicat que feia 5 anys que buscaven aquesta criatura, primer de manera natural, i després de 2 avortaments van decidir apostar per la fecundació in vitro. Ara ella té 44 anys i la seva parella, més un senyor, que es diu José Ángel Ortega.
Qui és?
Pues, el CEO de Mad Shoots, una productora audiovisual. No sé dir-te jo més datos. En tot cas, l'enhorabona per aquesta bona notícia per la Gisela, i més sabent que li ha costat tant.
I tant
realment
que sí.
Sap molt de greu.
Un petó molt fort a la Gisela i també a la seva parella. Mig minut i arribem a 1:15.
Que no surti d'aquí. Safareig públic i de qualitat.
Laura Grau, molt bon dia.
Molt bon dia.
Pau Espart, bon dia.
Hola, bon dia.
Vas anar a la jornada de Castellera, no? Laura?
Sí. No hi vaig anar, la vaig seguir perquè s'ha de seguir sempre, per Tots Sants. Si al final tens un altre plan perquè tens un dinar de castanyada, com era el meu cas, doncs s'ha de posar la tele com si estiguessis mirant el futbol, aquesta gent que no pot evitar mirar el Barça per sota la taula, doncs jo estava igual amb els castellers de Vilafranca
i companyia. Jo soc bastant inexpert en el tema castellers i em sap molt greu, però si féssim el símil futbolístic, la trobada, la diada d'ahir... Era què?
Una mica la Copa del Rei. Saps
una
allò
Copa
que, allò que dius... No, sí, que ja s'ha acabat una mica la temporada normal, allò que la gent segueix amb més continuïtat, però que encara hi pot haver
encara
sorpreses,
hi ha emoció,
i pot haver moments importants com el que hi vam viure amb el 9 de 9 en Folra.
Bueno, que és un castell gordíssim, no? Vull dir, amb 9 persones,
inèdit.
Grossudíssim.
I que no vam poder sentir aquí a Catalunya Ràdio.
No es va...
Tu vas, no, a mi em va ser una mica de greu,
una
això.
Una mica polèmic, perquè vas dir que no s'estava emetent per enlloc.
És que també jugava el Girona a la mateixa hora, però vaja, dic jo que amb els recursos que es tenen a les dues ràdios principals d'aquest país, no podem moure una mòbil a Vilafranca.
Tu vas trobar a faltar,
ho vaig trobar a faltar, doncs, sí. Però vaja, la xarxa ho va cobrir.
Queda dit. Pau Espart, tu t'ha anat bé aquesta castanyada?
Sí, jo he aprofitat per consumir els continguts a 3CAT, que estan molt bé. La travessa, estem enganxats,
A casa esteu mirant la travessa,
sí.
Tu i la teva companya de llit?
Correcte.
Molt bé.
Molt bé, ja ens explicaràs més detalls ja sobre aquest tema, perquè estem enganxats.
Parlem de Mariah Carey, encara que sembli un meme,
no,
però
tio,
és que... No, sí, un any més torna a pujar amb força la seva cançó. It's
No. És que...
Em sap molt greu que dia 2 estigui sonant ja.
És que si jo fos una oient, tancaria ara mateix Catalunya Ràdio. Ens hem de controlar. I, a més, per parlar de plagis, em sembla, oi? Que encara venen més ganes de desapuntar-se de tot. És terrible. Una altra vegada hem de parlar de plagis.
És que l'han, diguéssim, l'han assenyalat moltes vegades per dir que aquesta cançó és un plagi. Sí. I sempre ho fa el mateix senyor, no?
Correcte.
Està obsessionat. És...
A veure, expliquem-ho, perquè no tothom està al cas d'això i, a més, un tema que m'agrada, perquè vol dir que ve Nadàlia.
És un músic i compositor que es diu Andy Stone, que li demana 20 milions de dòlars, gairebé uns 19 milions d'euros, per aquest suposat plagi, i s'ha de dir que ja li va presentar una altra denúncia fa un any i mig i li van desestimar, però ara ho torna a intentar amb nous advocats i arguments que la quantitat de diners, segurament molta gent se sorprèn, 20 milions, però hem de tenir en compte que a finals del 2016, segons la revista Forbes, aquesta cançó havia donat 60 milions de beneficis a Mariah Carey.
I pocs em semblen. Tu saps la felicitat que a mi em dona aquesta cançó quan no me la posen un 2 de novembre?
A mi quan me la posen un 2 de novembre també em dona molta felicitat.
És meravellosa aquesta campaneta, tio. Val molts diners aquesta campaneta.
Doncs el que diu Andy Stone és que, a part d'aquesta campaneta, també li van copiar una cançó que ell va compondre al 1989.
Mare de Déu, és que aquest...
L'Andy Stone és un friqui.
Espera't.
Un tio que no té més feina que cada any denunciar una pobra tia emprenedora i valenta com és aquesta, Mariah Carey, que ha aconseguit sobreviure només amb aquest gitarro.
No, de té d'altres, eh? No,
no important té aquest.
No te'n sé dir cap més, però segurament que en té d'altres.
Que pesat que és.
Però farem una cosa. Jo vull comparar les dues cançons, va, perquè l'Andy potser sí que necessita un altaveu com el nostre.
Doncs les seves són així.
Una vergonya.
Ens hem equivocat de cançó? O és,
no.
És la de l'Andy?
Què passa? Les dues cançons es diuen igual. All I Want For Christmas Is You. I ell diu que no li van demanar permís per utilitzar-ho. El que passa que l'argument del títol té poc pes perquè hi ha altres cançons registrades que es diuen igual. Però després ell diu que l'estructura de la composició i algunes estructures lingüístiques són les mateixes. Per exemple, la següent frase...
perquè no estic pas entenent res.
Si la traduïm, seria tot el que vull no es pot trobar sota l'arbre de Nadal. I la cançó de Mariah Carey diu el següent. Que, si ho traduïm, és no m'importen els regals sota l'arbre de Nadal.
Però és que algú li hauria d'explicar a l'Andy Stone que tot el que és el camp semàntic nadalenc no és tan ampli.
Jo és que vull anar a l'equip de l'Andy, però no hi ha manera que acabi de connectar amb els seus arguments.
És que si fas una cançó de Nadal, si fas una Nadala, és normal que hi apareixin aquests conceptes. Sí. Mica d'arbre, mica de regal, què vols?
És, que... és com si fas una cançó d'amor i no pots dir la paraula cor. Clar, no sé, immediatament que es denunciïn tots entre tots.
Bé, veurem què passa i si aquest cop li donen la raó o li torna a passar el mateix i li tomben la denúncia. I com que teníem dubtes de què és el que es té en compte en els plagis de cançons, hem parlat amb l'advocat especialitzat en propietat intel·lectual i dret musical que treballa a Sympathy for the Lawyer, Santi Bernal. Ens ha dit quines són les tres raons que poden motivar una acusació de plagi.
Si la obra que supuestamente plagia evoca o recuerda a otra obra previa, conforme el criterio del oyente medio. También si se cumple la prueba del acceso, es decir, que la persona que supuestamente plagia haya podido acceder de manera razonable a la obra previa y que haya semejanzas sustanciales entre las dos canciones.
Tres requisits que semblen fàcils, però potser no són tan senzills de complir. En canvi, ens ha desmentit una creença que hi ha, i també en aquest equip, que és que les cançons s'hagin d'assemblar durant uns determinats segons.
No se sigue un criterio cuantitativo. Es un mito que se hable de X segundos o compases como indicadores fiables para la determinación de si una canción plagia otra, sino que se tiende al criterio de originalidad, que en una obra musical se asienta sobre los principales factores expresivos, melodía, armonía y ritmo, y para aquellas canciones que tienen letra, también esta.
Perdó, clar, a mi no m'ajuda...
Bueno, que llegeixi, però si ens ho explica, perfecte. Semejanza... semblances substancials.
Semblances substancials.
Que ja ho entenc, això.
Però, escolta, però potser hi ha oients que no.
Bueno, però vull dir que és molt obert, llavors. Jo crec que seria superinteressant dir, a partir de quatre compassos, que és idèntic al ritme i la melodia...
Denuncia el canto.
Això és plagi, ja està. Spotify ja te la treu i tot.
Doncs no és així.
És que quan és plagi és tan evident, saps? Vull dir, quan realment hi ha
però
un plagi és molt exagerat, es
però
nota molt.
On marques la línia,
mira,
si no està...
Ara ho posarem a prova, això de si és tan evident, però s'ha de tenir en compte que no tot es pot copiar perquè hi ha alguns aspectes que no es consideren plagi.
Escales, progressions de acordes o estilos no són apropiables. En definitiva, debe determinar-se si aquello que coincide en les dues canciones és algo original i propi de l'obra prèvia.
I, per acabar, li he demanat, doncs, pel cas que estem comentant, All I Want for Christmas Is You, doncs, quina és la seva opinió?
El demandante alega que los títulos son iguales, un argumento que no parece de mucho peso, y que la estructura de la composición, así como algunas construcciones lingüísticas, son únicas y han sido copiadas. Entonces, habrá que ver si estas construcciones son originales o no y si se cumplen el resto de criterios de ponderación.
Heu donat poca importància a les frases i potser sí que es valoren més del que creieu.
Tu vas anar a una acadèmia a estudiar anglès quan eres petit?
Per què era això?
És una pregunta personal que li faig a Pau.
Sí,
doncs
ho havia fet.
Tens anglès d'acadèmia, eh? És que a l'escola aquest anglès no el donen.
Escolta'm, l'Andy deu haver de pagar els seus advocats mentre va fent aquestes demandes. Per tant, deu ser algú que té diners.
Sí, o
perquè
que vol...
si cada cop perd i es torna a presentar, d'anar pagant i pagant.
I poca feina.
I has d'estar molt convençut.
I no hi ha un límit de ja no pots presentar-te mai més en aquest judici, perquè, clar, anar-lo repetint són recursos
que
públics,
que digui,
també.
Noi, ets molt pesat, ja t'hem dit que no tres vegades.
Sí que ha canviat de tribunal. Primer ho va fer un lloc i ara en un altre, però... Allò, per posar el que és l'exemple d'un plagi reconegut, segur que us sona la cançó Under Pressure de Queen i David Bowie.
Que t'estàs ballant d'una manera... Que
és boníssima, aquesta cançó és increïble.
Bueno, és que fa sorollit.
Això és
el
cel, aquesta cançó és el cel.
Calleu, puja l'Under Pressure.
Oh, fa...
No pot estar quieta, que no pot estar quieta. No pots. Val, sí, sabem quina és.
La teniu claríssima. Sí. Doncs al cap d'un temps el grup Vanilla Ice va publicar un One Hit Wonder, que és allò...
Poc a poc, que es noti l'acadèmia d'anglès.
Està, sisplau.
Quan una cançó et llança la fama i és l'única que triomfa de la teva carrera, i en el seu cas va ser Ice Ice Baby.
Clar.
No sé si hi ha una similitud.
Home, t'has
ja espera't. Let's kick it! Ice,
ice, baby. Ice, ice, baby. All right, stop. Collaborate and listen. Clar, què va passar? El grup Vanilla Ice va dir que havia afegit una nota més i que no es podia considerar plagi, però veient que no s'aguantava com a argument, al final van arribar a un acord perquè aquesta cançó hi surti Queen com a autor i, a més, es va pagar una quantitat de diners que no sabem, mai s'ha aclarit quina va ser la xifra.
Que és el que li va passar també a l'Aitana Ocaña, l'Aitana OT, amb la Demi Lovato, que fa un any va publicar una cançó que era un plagi de Demi Lovato, fins al punt que realment, abans d'anar a judicis ni res, ja van arribar a un pacte i ara la cançó posa que és com un featuring amb la Demi Lovato, perquè
clar,
era molt
així,
exagerat.
L'autor original cobra els drets de... com si fos una versió.
Correcte.
Acaba sent.
És bastant freqüent que hi hagi aquests acords judicials per evitar extrajudicials, per no haver de fer el judici, i segur que us sona també Levitating de Dua Lipa.
Que això també és un plagi?
Jo us diré si detecteu alguna similitud amb aquesta altra cançó.
Jo li noto.
Però aquesta és molt més dolenta. Llavors, si tu fas una cançó que és un plagi però és més bona que l'anterior, jo crec que s'ha d'invalidar aquesta denúncia.
Com ha acabat això?
Piquen a la porta.
Què passa?
Qui deu ser, a veure? Ah, sí, és la misogínia, Pau Espai.
Ai, Juliana.
Ets molt desagradable, només insinuant que la nostra Dua Lipa pot haver fet un plagi.
Però això no ho diu en Pau, això
exacte.
Ho deu dir gent o algun jutge.
El que va passar és que la cançó que sentim ara és Life Your Life, del grup Particle Sound System, que va acusar Dua Lipa de plagiar-la a Levitating per tenir la mateixa tonalitat, progressió d'acords, cadència de ritme i melodia vocal, però heu dit que s'assemblaven. Doncs la jutge va valorar que s'havia de desestimar la demanda perquè deia que no es demostrava que els autors de la cançó de Dua Lipa haguessin tingut accés a la cançó del grup que va presentar la denúncia.
Perquè no la coneixien ni a casa seva.
Clar, una mica com quan aquells nois maquíssims catalans fa 5 anys o així van denunciar l'Ed Sheeran per plagi, que era com a veure morts. Teniu 100 visites en aquest vídeo. Seria molt estrany que una d'aquestes fos l'Ed Sheeran i hagués dit els plagio, no?
Sí, i jo penso que serveix per demostrar que un plagi doncs, no és tan evident i s'han de complir diversos requisits.
Molt bé, Pau, moltes gràcies per aquest tema de plagis, que és un tema que tinc la sensació que de tant en tant va tornant, saps?
Sí.
En aquestes èpoques, perquè l'Andy es desperta, fa la denúncia, ens va bé per posar de nou la cançó de la Maria, i així ja va arribant el Nadal.
El Nadal sempre torna.
Escolta'm, no marxis, perquè d'aquí 3 minuts penso que has de ser present en una tertúlia que tindrem sobre el programa que es va fer la nit a TV3.
La Pili té fixació en mi perquè sap que sóc un gran rival. Te va poner cero a todo. Me lo de venir. Hi ha un dit que diu, no intimidis tant, que va venir al teu restaurant.
Repassarem, analitzarem i comentarem els millors moments del capítol d'ahir a la nit de Joc de Cartes a TV3 i parlarem amb una de les seves protagonistes. És que va ser tan gros el que va passar ahir a la nit. Ara en parlem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Passen 2 minuts de 2:15 del migdia. Ahir a la nit es va emetre un nou capítol de Joc de Cartes, que jo me l'he mirat al 3CAT aquest matí, i he flipat.
Sí.
Molt fort, el capítol d'ahir.
El primer episodi de la 7a temporada, diguéssim, regular, sense comptar les temporades d'estiu que fan de Joc de Cartes, 25,5% de share.
Molt bona dada.
Són gairebé 500,000 d'espectadors. Està molt bé.
Està molt bé. Pensem que la mitjana de TV3 és un 14% de share. Per tant, realment fantàstic.
Sí, era un programa que estava enfocat a quina seria la millor mongeta del ganxet del Vallès. Tema raro, ja ho vam comentar fa uns dies.
A mi m'agrada.
A mi em funciona perquè és del Vallès, no? Que com va dir Pere IV, com el Vallès no hi ha res, i a més hi havia gent així de l'oriental, de la meva zona, que sempre fa il·lusió. Repassem quins són els 4 restaurants que van participar. Algun déu-n'hi-do, eh? El primer restaurant que ens presenten és la Granja Vacarisses.
Me llamo Pilar Salazar, tengo 44 años y soy jefa de cocina de la Granja Vacarisses. Tengo a mi cargo 4 personas. Yo soy la jefa, la que manda, la que los pone firme a todos.
Granja Vacarisses, amb la Pilar Salazar, o com la coneixerem després...
Ai.
La Pili. La Pili és forta. Només us dic que avui he entrat al seu Facebook i havia fet promoció del capítol posant «Soy la mala, però la más sincera».
Jo no he vist el capítol i aquest matí no he deixat de sentir parlar de la Pili.
Mira, no, molt fort. Per mi...
No, és que ho anirem descobrint. No, es va presentar ja dient que trauria la millor nota, que ella era la millor, sense argumentar en cap moment.
Uh-huh. Però això és molt una tècnica dels concursants de Joc de Cartes, no? Els que van d'avançats i que creuen que són els millors i després aquí t'estàs cavant la teva pròpia tomba perquè quan vagin al teu, doncs tothom serà molt més exigent.
Haig de dir que crec que els fan la pregunta que responen tots que els demanen. Per què creus que guanyarà Joc de Cartes?
Clar,
i d'aquesta manera tots poden dir perquè creuen que guanyaran.
I els altres concursants tots donen motius. Doncs perquè tenim una cuina collonuda, perquè sabem escollir molt bé la nostra mongeta.
Però ella no, ella...
Ella diu, porque somos los mejores, bueno, amb un castellà que no abandona en cap moment. I de fet també el que passa molt és que els altres concursants que sí que parlen català es passen al castellà quan parlen amb ella, però ja no diré més sobre res més sobre aquest tema, però a mi em molesta personalment. Això... Guanyarem perquè som els millors. Avanço la nota que, mira, té un 4,1 actualment al Maps.
Sí,
abans era un 4,2.
No ha baixat gaire.
Ha baixat una dècima respecte abans de l'emissió.
Exacte.
I espera't, vull dir, ara portem, què, 12 hores després d'aquest esdeveniment?
Creus que potser pot baixar més, no?
Home,
sí. Mira, només et dic que és l'únic que ha baixat. La resta tots s'han mantingut. Uh-huh. La segona el trobem a la població de Matadepera.
Soc Xus Garreta, tinc 53 anys i sóc el cap de cuina del restaurant Chef Butxet de Matadepera. Abans em dedicava a les assegurances, era director general d'una modalitat de previsió social i el 2017 és quan vaig decidir fer el pas, sortir de la zona de confort i dedicar-me a la cuina.
Per mi una història de superació personal.
Què dir del Xus Garreta? La meva persona preferida de tot el programa, sense excepció. O sigui, m'ha semblat tan bon home, li he vist una bondat a dins, m'ha fascinat.
Una veu, una dicció que a mi m'ha atrapat. Jo pensava, diu, no callis mai, Xus.
Quan diu decidir, amb això tan propi del Vallès, bueno, m'encanta, meravellós. 4,2 al Maps, i s'ha mantingut.
I ha representat molt l'espectador de casa, que estava una mica indignat durant el capítol, i al final doncs veu que ell diu les coses.
Jo crec que ell representa Catalunya. És a dir, fa com un paper molt neutre tot el rato, es mulla molt poquet, però quan es mulla, sempre discret, diu el que pensa i és clar.
Ell gestiona molt bé les emprenyamentes.
Nois, sí, doncs res,
veus que estan emprenyats?
No cal que comparegui, que comparegui el Xus i ja
doncs
està.
Doncs en Xus seria un gran polític, penso.
Doncs sí, només et dic que de les pitjors crítiques que rep el Maps, les he estat mirant i sempre contesta supereducadament dient que li sap molt de greu i que la pròxima ho faran millor, que s'agraeix. El tercer restaurant on va el Marc és a Vilanova del Vallès.
Soc Jalila Quezan, tinc 27 anys i soc copropietari cap de sala de la Masia Can Palau de Vilanova del Vallès. Aquí una cosa que salta a la vista és que som uns xavalets. Aquí quan ve un client me pregunta per el jefe. Jefe sóc jo. Aquí està. Guanyarem joc de cartes principalment perquè tenim el millor producte de proximitat, un espai encantador i sobretot per el nostre flow.
El flow és increïble, ja t'ho dic jo, perquè m'ha encantat.
Sembla un personatge de Disney Channel, és molt gros.
Fascinada.
És dels concursants més joves, no?, que hi ha hagut per joc de cartes.
Jo estic fascinada amb el personatge del Jalil. Em sembla que el càsting està fet increïblement bé aquí, perquè, sí, a més, el tio fot canya, eh?
Correcte, de fet, és curiós perquè és una persona que està a tot arreu del restaurant, tant a la cuina com a la sala, i una cosa que va cridar bastant l'atenció és que quan ha de dir què han demanat ho fa cantant rap.
Això en contra, eh? És a dir, el moment rapper del Jalil jo no el comparteixo, però és veritat que té molt de flow. A les males comentaris que els hi deixen al Maps no responen.
Prefereixen mantenir-se al marge, eh?
Exacte, es mantenen al marge. Canta Estet.
Soc Montse Pi, tinc 52 anys i soc propietària i cap de sala del restaurant Can Tastet de Sant Feliu de Codines. L'Albert, que és el meu marit, ja hi treballava com a cap de cuina i nosaltres el portem des del 2018.
Tan tendre la Montse Pi, no? La Montse Pi de Can Tastet a Sant Feliu de Codines diu que els 6.000 habitants del poble la coneixen. Això em sembla meravellós. Es manté el Maps amb un 4,4 i m'ha encantat que ells sí que responen als comentaris dolents, però sent durs, eh? Li deixen un comentari dolent dient ho heu fet fatal, tal, no sé què, i ella diu, primer de tot, disculpar-nos.
Molt bé, per tant,
fins aquí. Bé, però llavors hi afegeix. Sí que s'ha de ser professional, però som humans.
També té raó.
Potser no és excusa, però vostè a la seva feina és perfecta.
Bueno, aquí ja
i sí,
estem
és un
atacant,
gran
eh? Ja estem atacant el client.
Molt a favor de la Montse. Jo també tinc aquest estil.
T'he de dir que després la Montse no mostra aquesta personalitat al programa, vull dir que es manté un perfil baix tota l'estona. I se la veu això com molt tendra, com que no està preparada per rebre males crítiques.
I se la veu una mica fora i, de fet, al final sap una mica greu el que li acaba passant.
Sí, crec que després podrem parlar amb ella, oi que sí?
Em consta que estem fent una gestió, sí.
Doncs Can Tastet és el primer restaurant per on passen tots els concursants. De l'espai destaquen que està una mica deixat, no, tot i que la decoració és diferent, que això els pertorba molt, com que en algunes taules hi ha copes de vi, en d'altres no, en unes fan servir uns mantells, això els hi destrossa. I la Pili és duríssima.
Molt.
És duríssima i s'obsessiona amb que la cuina està molt bruta i que la mongeta és de por.
Ai, per favor, el pitjor que et poden dir, no? Si estàs en el programa
clar.
Que busca la millor mongeta.
Sí, i mentrestant a Can Tastet hi ha un moment tens, que és dels primers moments així de tensió real, que és quan el Jalil sembla que no sap ben bé com es fan les mongetes.
La bullim amb ceba, pastanaga, una hora i mitja, així, més o menys.
Una hora i mitja.
Una hora i mitja. És molt fàcil fer-la, però... Fàcil. És fàcil fer-la, jo crec que és fàcil, és bullir i ja està.
Hòstia, una hora i mitja, tu.
Quasi 4 hores. Una hora i mitja a foc alt. Després baixes el foc.
Una hora i media a foc alt.
A foc alt, no, a foc mitjà.
Una mica... No
se n'ensurin.
No.
Ja et comences a tensar pensant en el moment on vagin al seu restaurant, perquè si explicant-ho ja es posa així de nerviós, pobre Jalil. El menjar de Can Tastet tampoc no els hi funciona gaire als concursants. Tothom és molt dur, fins i tot en Marc, et diré. Que he trobat que el Marc es mulla bastant en aquest episodi, per ser com és ell normalment.
Es posiciona i, de fet, en algun moment pren força partit anant fins i tot a la cuina quan hi ha un incident gros.
Jo crec que serà tònica habitual aquesta temporada, eh? Perquè en Marc hi havia altres temporades, almenys la de l'estiu, la que vaig mirar, que feia molt poca cosa, pràcticament.
Diplomàtic, total. Sí. Jo crec que ara es posarà més macarra, no?
Sí.
No, i és veritat que aquest episodi és especialment marronero, sí, dels que jo he vist, dels, bueno, potser el que més marronero de la història. Potser és per també el càsting que van fer, eh? Nota baixíssima, pobra Montse. Tothom és molt dur, especialment el Jalil i la Pili, que realment es passen tres pobles posant dosos. O sigui, aquí jo no havia vist mai algú a joc de cartes que puntués amb tan mala nota. Un 5, un 4, però un 2?
És que es van posar zeros ahir.
Zeros, es van posar zeros.
No, hi havia molta mala llet al capítol d'ahir, eh?
Molt mala llet. El segon restaurant que visiten és el del Jalil, que us recordo que és el que és raper.
Sí, el del Flow.
Tema molt tabú per mi, però bé. L'espai agrada força, però són molt durs amb la cuina, que per la Pili també està bruta.
No, és que no ens està res bé, Pili.
Res li està bé la Pili. I clar, tot això ja va fent que tu comencis a pensar a veure com serà el restaurant de la Pili. Perquè si critiques tant, escolta, l'has de tenir després tu fantàstic, no? I he de dir que ella no té cap mania en semblar la dolenta de la pel·lícula, ja des del principi.
Estava deseando este momento porque, bueno, con Jalil tengo una conexión... Odio... amor, no, és odio, és una cosa, no odio.
Bueno, almenys se n'adona.
Escolta, minut 10 del programa.
Sí. No.
Però com surts a la tele dient que odies un altre concursant que no el coneixes de res, per
Laura,
favor.
No estàs preparada per tot el que està per venir amb la Pili. No, és que no s'està absolutament de res. El restaurant del Jalil, segons la Montse, la mongeta no està prou ben fet, està com massa dura, que ja és una cosa que podíem intuir.
Clar, si només la vull una hora i mitja.
Clar, veient les dificultats.
I la mongeta te'n demana 4, ha de sortir dura.
Ja es veia venir que això no acabaria bé. I a l'hora de puntuar és quan la Pili posa un 0 a l'apartat de la mongeta.
Però per mi era una nota que ja portava feta de casa, clar, perquè com que sabia que l'altre no en tenia ni idea, doncs vinga.
Com que ja l'odiava de casa, perquè és que és el que diu, l'odia, llavors ja li posa un 0. La Montse i el Xusca, en canvi, són durs en alguns moments, però clar, la seva màxima duresa és posar un 6. Diuen, va... un 5, saps? Però clar, al costat de la Pili, l'espai sí que mereix un 8 perquè realment és una masia molt bonica, a mi m'han vingut ganes d'anar-hi només per l'espai, i el tercer restaurant que visiten és el del nostre estimat Xus, persona preferida, el 787 a Matadepera. Molt d'èxit perquè ho tenen tot com molt polit. La cuina, la Pili dels collons, tampoc la troba suficientment neta.
No, la deu tenir impecable, ella, eh?
No, clar. Però això, que ja en aquest restaurant és el moment definitiu on realment el Jalil i la Pili comencen a discutir ja a l'obèstia.
Guerra oberta, eh?
Aquí? On la tensió es pot tallar tant amb un ganivet que fins i tot el Marc ho diu, en plan de dir, ostres, nois, hi ha una tensió aquí que no es pot respirar, esteu molt... Ja comença a lluir una mica Gran Hermano, que després serà la tònica general del programa. Tot va com increixendo i a partir de la visita al 787 ja no hi ha qui ho freni. El restaurant del pobre Xus, per això, se'n surt bé, vull dir, treu bona nota, el menjar funciona, fa bona pinta i queda amb un 6,1 en aquesta primera tanda de valoracions.
Però molta incomoditat fins al punt que a mi m'agradaria saber què es parlava a la taula fora de càmeres perquè es nota allà una tensió acumulada.
És horrorós, però és que abans ho dèiem a l'oficina, la Pili no és només violenta amb el que diu, sinó a nivell de gestualitat. O sigui, és una cosa realment molt incòmoda.
Té cara de dolenta de pel·lícula total, eh?
Sí, i a més és que no ho dissimula bé. Després de 45 minuts de programa, la Pili ens presenta el seu restaurant, la Granja Vacarisses.
Sembla mentida que amb les pallisses que ens ha fotut a tots plegats de la cuina, la bruta que l'arribem a tenir i l'impecable que ens pensàvem que la tindria ella, arribes aquí i trobes aquests filtres. La Pili ha sigut injusta. Just amb el restaurant de la Montse, amb el del Jalil, segurament també en el meu, i dient-ho de la manera tan desagradable que ho ha dit és amb la persona.
Tocat, Xus?
Home,
ja ho veig tocadot.
Aquí ja tots comencen a sortir i a dir, escolta, la Pili s'ha passat tres pobles i el seu restaurant no està tan bé. Clar, perquè és el que dèiem, que durant tot el programa ella va alimentant la idea de que el seu restaurant serà increïble.
Però per què fan això? Que no han vist altres capítols de Joc de Cartes?
Clar,
els que fan
nou.
Això llavors es posen molta pressió a sobre.
Per cridar l'atenció.
I ella juga amb la carta de jo sóc l'única que dic la veritat.
Ja. Exacte. És que a mi em sembla una cosa tan miserable fer servir l'estratègia de no, és que estic sent sincera, no està sent sincera, està sent mala persona. Com diu el Xus, és terriblement injusta i sobretot després quan ja veuen la seva cuina, que resulta que també està una mica bruta, amb el Jalil, que ja està emprenyadíssim amb ella, diu que és un restaurant de camioners.
Bueno, porta plens, eh, en Jalil, realment.
El Jalil no ho pot suportar més. Llavors, una cosa que m'ha encantat del Xus, per exemple, és que a l'hora de menjar tot i està tan emprenyat com hem sentit amb la Pili, és superhonest, li agrada el menjar, li funciona, diu, doncs és bo, és que no ho puc criticar, saps? Vull dir, no m'entén. existeix, que això ho agraeixo molt. Es nota molta tensió a la cuina, vull dir, es veuen baralles molt intenses.
Hi ha crits, hi ha crits.
Hi ha bastants crits.
Sí, sí, sí.
I el gran moment de tensió, que el Pau Espark m'ha dit, sobretot hem de parlar d'això, és quan el Jalil demana un caneló de bolets i li porten un caneló de porc.
Ara, els canelons que porten...
Boletos.
I què més?
Ja està.
Solo bolet.
No porten carn?
No.
Com que no? Si els hem obert, porten carn a dins.
Este es de boletos.
Creo que sí.
Creo.
A ver.
No podemos decir creo.
¿Es el que han traído?
Ya está, ya le da lo que quieres. Pero es que esto no puede pasar, Isa.
Está equivocado el de la rotisería. Me cago en su...
Escúchame, no chillas. ¿Cómo sabes que se ha equivocado el de la rotisería y no chillas?
La han traído esta mañana.
Para empezar, relájate. Eso para empezar.
Ya, pero por,
bueno,
pero
si el error no ha sido
si
tú...
Si
bueno,
yo le digo, dame una caja de canelón de bolet.
Levántate, coge el teléfono y llámalo.
Pero macho, quedas como el culo, tío.
Eso es la trucada.
Porque te pido canelón de bolet, le he dicho esta mañana.
Hola,
solo
rostis,
de bolet, ¿eh? Me dice, sí, sí, solo de bolet, una polla, tío, son de carne, tío. Lo que me ha
es
dejado.
Que ni el saluda, ni me digo hola, aquí son.
Y espera, tío, me has hecho quedar fatal.
Sí, clar.
És maravillós. O sigui, aquí ja és gran hermano totalment.
Sí,
a més, la, fins i tot, jo no havia vist mai planos gravats així a joc de cartes, com plano mogut, saps? Com del
perquè
càmera...
No, perquè el càmera, si t'hi fixes, s'espanta cada crit. El càmera de TV3 no està acostumat a aquest tipus de reality.
En fi, la...
I el que em pregunto és que quan tu et presentes aquí, doncs em pareix per fer una mica de promoció del teu restaurant quan surt aquesta imatge, què és el que pots aconseguir?
Res, és que jo no ho entenc. Jo sóc la Pili i me n'empenedeixo, però saps que et dic, he entrat al seu Facebook i la tia fa promoció del programa. Ella no considera que hagi quedat malament en cap moment.
Jo trobo que avui hauria d'anar una mòbil de TV3 o de Catalunya Ràdio al restaurant de la Pili a veure si algú hi ha anat a dinar, algú hi ha anat a esmorzar i si és pel morbo de les imatges que vam veure ahir.
Tens tota la raó, Laura, perquè hem fallat. Hauries d'haver anat tu a Cala Pili.
Exacte.
I en aquests moments connectar amb tu mentre vas fent el menú del dia.
Pobre Laura, no té prou feina ara que anava a carícies.
No, però a mi m'encantaria saber la reacció ara en directe.
He de dir en la defensa de la Pili que es disculpa amb el tema del caneló.
Sí,
i intenta,
això sí.
Intenta com ser maca, li fa broma de, ah, no t'ho he fet expressament, encara que t'ho digui, és com... per què generes aquesta... Clar que no ho has fet expressament, és raríssim això. Però també el Pau ho apuntava molt bé. El Jalil no menja porc, diguéssim, per voluntat pròpia i no perquè li pugui fer mal, però imagina't que arriba a ser una intolerància, que arriba a ser una al·lèrgia. És molt perillós que et serveixin una cosa que no has demanat en un restaurant.
És un error greu.
A tot això és el restaurant més car, perquè costa 200, més de 200
euros.
Sí,
201 euros.
Sí, i el que més m'agrada és que la Montse i el Xus realment no li posen tampoc supermala nota, tot i que la Pili amb ells els ha tractat fatal, i el Jalil sí que no s'està de res i es venja a lo bèstia. Això ja és una guerra oberta entre ells dos. I la Pili queda en tercera posició provisional, perquè tot això sempre depèn de la opinió del Marc final. Moment de màxima tensió quan es descobreixen les notes, que és allò que es posen a la tauleta
sí.
I tothom descobreix la nota que s'han posat.
Que a part ho fan de nit, com
clar.
Perquè encara
sí.
Hi hagi més tensió.
La pobra Montse plora perquè té un 4,9 que n'hi ha proves, que clar, queda totalment destruïda. A la Pili li posa un 2. I a més és que ho segueix defensant, que és en plantia. Estàs veient com la teva companya està destrossada i plorant perquè li has posat un 2, és que no té cap més sentit. El Xus treu la millor nota, un 6,4, perquè és el millor del món. I el Jalil, un 5,8. La Pili, més insuportable que mai, justificant que va posar un 4 a l'espai perquè no li agrada... Molt pesat. I moment d'atenció quan la Pili ataca en Xus.
Xus nunca se moja. Nunca se moja. Es un osito. Porque Xus fue el primero que se quejó con nosotras de lo de la altura.
Cuidado, no pongas en mi boca palabras que yo no he dicho.
No, yo no estoy...
Esto de entrada. Venía contentíssim, però la Pili la treu de polleguera, tu. No sé què té a dins que li fa tenir aquesta mala... mala bava amb tot i contra tot i contra tothom.
A en Xus li costa saltar, però la Pili el fa saltar, eh?
Home, és que provoca molt. És com, tio, què necessites? Que tothom estigui al teu nivell? Et molesta tant que una persona senzillament estigui sent honesta si i estiguis tan relaxada?
I que la sinceritat està sobrevalorada. Vull dir, ella es va defensant dient que és sincera, que és honesta, no sé què. Doncs no s'ha de ser sempre sincer.
Totalment.
Hi ha coses que poden fer mal a la gent i que no són necessàries dir-les.
És que de vegades...
d'aquesta manera.
No, és que dius que ets sincera i en realitat ets una maleducada de merda. En aquest punt, en Xus, evidentment, sí que es mulla dient que cap restaurant del món es mereix un 2, perquè, clar, un 2 és molt mala nota i la Pili n'ha posat uns quants de dosos.
Posar-li un 2 és un insult.
Fue de 2, bueno.
Trobo molt fort. Jo ho trobo molt fort.
Yo soy sincera. Entré sincera y me voy sincera. Bueno. Se me califica como persona mala porque le he puesto un 2 a Yalit.
No he dicho persona
Yalit.
Mala.
Para mí sí que es una ofensa. ¿Vale?
Vale, vale. S'ha definit perfectament com és com a persona. Moltíssim verí porta dins. Però Marí, jo no sé què li ha passat a la seva vida i ho sento molt, però algo dolent. Perquè és que no sé com es pot ser així des del minut 1.
Com el Xus diu que la Pili porta Marí a dins, eh? Però és que és veritat que, no, i és veritat que la part de la taula treu encara una cara encara més fosca d'això, de no penedir-se en cap moment de les notes que ha posat els companys, tot i veure que els companys han puntuat molt més alt.
No, reafirma, ella ho manté.
No empatitza en cap moment, només abraço una mica la Montse, així gairebé de costat, ni tocant-la, i sorprèn que, a més, ella, per mi, se l'havia de desqualificar o sancionar pel tema del caneló. A la Pili,
ah,
sí.
Ja.
I no es fa.
Doncs arriba el moment en què se sap la puntuació de la famosa Pili, que és un 5,2. Aquí és on ja descobrim les novetats d'aquesta temporada que s'havien venut, com que serien tan fortes, lo de sempre de TV3.
Ah, i com, quines són?
Doncs mira, la primera novetat és que deixen canviar una de les notes. Un cop les has posat, és a dir, tu, quan ja ha passat aquest procés en què veus que t'han posat els companys, pots rectificar una de les notes.
Però
per
una
exemple,
de les notes...
De les que tu has posat.
La nota final o nota del menjar i de l'espai?
Exacte, nota concreta. Per exemple, la Pili ha posat un 0 a no sé què. Doncs després de veure que és l'única que s'ha passat tant, dic, home, doncs ho canvio i potser li foto un 3 o li foto un 4. No? I el segon canvi que hi ha és que el plat estrella, que és un títol que dona en Marc, et dona un mig punt més
a la nota final teva, no?
Que he de dir que és una mica decebedor perquè realment no fa canviar tant els resultats finals, que és el que sempre ens queixem de joc de cartes.
Perquè al final la majoria dels concursants ja no modifiquen les notes i acaba sent molt simbòlic.
I la Pili, que no es cansa mai d'abanderar-se de sincera, diu que no canviarà cap nota, que és el que més m'ha sorprès, perquè penso, t'estan donant aquesta oportunitat, canvia-la i fes un rentat de cara. Doncs la tia segueix dient que no.
Si ets bona persona i tens enveja, et tornes molt mala persona.
No me arrepiento de nada, vamos. He sido sincera en todos mis comentarios y en todas mis puntuaciones. Creo que el resto de mis compañeros no han sido sinceros. Sigo creyéndolo y después de hoy más todavía.
Moment tensíssim quan s'anuncia el guanyador, que acaba sent el nostre estimat Xus amb el seu 7-8-7 de matada de pera, perquè, clar, s'abracen tots i tota la pesca, però com t'abraces amb algú que t'ha fotut una ganivetada per l'esquena com ha fet la Pili amb tots els seus companys? És molt incòmode.
I a mi em sap greu pel Xus perquè segur que és una cosa que li fa molta il·lusió i no ha pogut gaudir del programa perquè aquesta senyora estava tota l'estona liant-la.
Totalment.
8 minuts i arribarem a les 2 del migdia.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Montse Pi, molt bon dia.
Bon dia.
La Montse va quedar última en aquesta edició de Joc de Cartes des del restaurant Can Tastet. Com vas seguir el capítol? Com estaves? Al sofà, acompanyada? No vas voler mirar res? Com ho vas viure?
Al sofà mig obligada.
Tu preferies potser no mirar-ho, no?
No volia mirar perquè vaig patir molt. Tot els dies, tots els dies del programa.
Et va agradar com va sortir? Perquè, clar, m'imagino que quan rodeu passen moltes coses, es diuen moltes coses que no acaben sortint i llavors el mateix programa fa una tria. Ho vas veure ben triat, ben muntat o què?
Sí, correcte. Hi havia xitxa perquè hi havia més de la que ha sortit. Hi havia més. Bé, sí, ho trobo bé. És un reality, penso jo, ja. No sé.
Per tant, el personatge de la Pili és com l'hem vist a la tele o és encara pitjor?
No ho sé. Jo espero que no sigui pitjor. No, desitjo que no.
Però ara deies que no ho hem vist tot. Què passava, allò, quan les càmeres no us gravaven entre plats? Estàveu moltes hores junts?
No, de fet, junts no ens deixen estar gaire per... cadascú té el seu espai per no influir a les notes finals, és lògic, també. Però es diuen moltes més coses de lo que surt.
Te'n penedeixes d'haver participat al programa?
En una part sí, Sí, perquè tal com surto aquí, estic molt cohibida. No parlo gaire, no sé si se'm nota, tampoc l'entrevista meva en solitari tampoc ha sortit, perquè, no sé, suposo que no era jo tampoc. A mi m'ha cohibit la càmera, també.
Clar,
també ho he de dir.
Cohibeix molt, vull dir que...
Home...
És molt diferent a com tu estàs acostumat a viure el teu dia a dia del restaurant, ple de gent...
I més si comparteixes programa amb personatges tan cap en fora, vull dir, tan potents com eren la Pili o inclús el Jalí.
I heu tornat a parlar entre concursants amb la Pili o algú altre?
Perdona, no t'he sentit bé, disculpa.
Si heu parlat entre concursants.
No, cap. Des del dia del rodatge fins avui... Res, amb el Xul sí que ens van dir, bueno, a veure si després ja passem per casa vostra o per casa meva, però la veritat, jo com va, per mi va ser una experiència molt dura, vaig fer borrón, saps? Inclús jo no he vist joc de cartes d'estiu i això que ho veia, no he pogut veure-ho.
Ja.
No he pogut.
Clar, m'imagino pel que dius que el rodatge va ser fa uns quants mesos ja, per tant ha passat tot l'estiu pel mig.
Sí, des del... Sí, l'1 de maig... No, el 2 de maig, perdona, el 2 de maig.
Perfecte, doncs, escolta, Montse, avui teniu obert a Can Tastet? Veig que sí, avui, sí, eh?
Sí,
quatre,
sí.
Molt bé. La gent et dirà coses, eh? Ho saps, eh?
Moltes, moltes. Per la veritat, la gent ha respost molt bé. Vull dir, el tarannà nostre és de casa, som gent senzilla, gent, intentem ser el més honest possible i s'ha reflectit en moltes referències a Google i ressenyes. Sí.
Molt bé, doncs és la Montse Pi de Can Tastet que ahir va sortir a Joc de Cartes i que ens ha explicat com ho va viure ella en primera persona i que li agraïm la sinceritat. Montse, que vagi molt bé. Fins aviat.
Moltes gràcies. Fins a vosaltres. Adéu, bona tarda.
Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí. Que no surti d'aquí. Perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
I arribarem a les 2 del migdia. Demà parlarem tranquil·lament amb Nil Moliner, que tu, Laura Grau, tens pendent a fer un cafè amb ell.
Sí.
I, no sé, parlarem del nou disc i també de la vida, no?
Sobretot de la vida. Ens interessa la vida del Nil, sí. O sigui, és una cita. Una mica cita, amb càmeres i amb micros, però sí.
On heu quedat?
Aquí al costat, al cafè del costat de la ràdio.
Ara?
Ai. Sí, ara,
quan
ara mateix.
D'aquí? Un cafè, raro, no, les dues?
Una aigua, un te, una tònica, el que prefereixi ell, que no ho sé.
Molt bé, doncs
és
demà...
És maco, el Nil.
Sí, és molt maco, Nil, dóna-li records de part nostra i demà sentirem aquesta conversa que heu tingut. Pau Espar, gràcies, que vagi bé.
Que vagi bé. La Juliana demà serà lluny.
Demà...
Hòstia, sí, me'n vaig a Madrid,
demà
xavales.
Demà des de Madrid. Ah. Demà explicarem per què la Juliana ens entrarà des de Madrid. Us deixem amb el Catalunya a migdia, amb l'Òscar Fernández, i veurem si ja surt Puigdemont o no. Que vagi molt bé, fins demà.
Fibra, mòbil i energia us ha ofert que no surti d'aquí.